children standing here, arms outstretched into the sky, but no one asks the question why. Ens proposem parlar sense complexos d'un tema sensible, la política de defensa d'una Catalunya independent. Hi ha d'haver exèrcit o no a la República Catalana. El debat està damunt la taula, més obert que mai. I per què el tenim, aquest debat? Doncs per això.
Els exèrcits, la política de defensa, és absolutament indispensable. Estem en un combat global, ho hem vist aquests dies tristament, amb una amenaça molt greu, que és l'amenaça del terrorisme jihadista. I cal intel·ligència militar.
Si Catalunya s'ha de plantejar de tenir un exèrcit amb els mateixos cànons que la majoria dels estats occidentals, Espanya, França, Itàlia o Alemanya, doncs potser no té sentit.
Però aquest matí hem anat al carrer i amb només 10 minuts, atenció al que ens deia la gent.
No, per mi en un món ideal no m'agradaria, però penso que és necessari.
La idea de tenir que invertir tanta pasta en exèrcit, quan hi ha altres coses que no s'han solucionat, això és el que molesta.
No em plantejo a l'estat independent. Qualsevol cas, qualsevol país ha de tindre el seu exèrcit.
Me gustaría que Cataluña fuera independiente, pero no me preocupa el tema del ejército, como nunca me ha preocupado ningún ejército.
Sí, com a estat independent, que tingués la seva pròpia seguretat, no?
No cal tenir un exèrcit perquè invertir tota aquesta despesa en educació seria el millor que podíem fer.
I la nostra enquesta diu 63% sí, 37% no. I el que hem volgut fer nosaltres és convidar dues persones que, des de punts de vista molt diferents, tenen arguments, ho han estudiat, es dediquen a aquesta qüestió i, per tant, no són opinions només, sinó que són dades. Ens acompanya com a defensor, per dir-ho així, d'una cultura de pau, d'una cultura de desarmament i d'un món on els exèrcits no fessin falta, en Jordi Armadans, politòleg, periodista, director des de fa 21 anys de Fundipau, de la Fundació per la Pau, que treballa precisament per això. Ell és llicenciat en Ciències de la Comunicació i Polítiques de l'Autònoma, suficiència investigadora, perquè ho hem de dir tècnicament així, en Teoria Social i Política a la Universitat Pompeu Fabra, i també té un postgrau en Funció Gerencial en l'ONG Paresade. I en Marc Gafarot, que és llicenciat en Humanitats per la Universitat de Navarra, màster en Política Europea de la London School of Economics i de Política d'Amèrica Llatina per la Universitat de Liverpool. Acaba d'escriure un llibre que es diu Política, Defensa i Estat Propi. Ha treballat a Bloomberg com a assessor del Parlament Europeu i del CIDOP i, per tant, defensa que sí que cal tenir un exèrcit. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
És útil que tinguem aquest debat ara, Jordi Armadans?
Bé, la utilitat sempre és discutible, però en qualsevol cas quan es donen els debats, no? I quan es produeixen, quan es fan declaracions, quan la gent reacciona, doncs vol dir que pot ser interessant de parlar-ne.
És compatible, primera pregunta, perquè aquesta és fonamental. A la República Catalana, diem, s'ha de mantenir dins de la Unió Europea, no? I això s'ha defensat des d'alguns cercles. Després veurem quina és la realitat a partir de que se celebri el referèndum. Però hauria de tenir exèrcit si forma part de la Unió Europea, o és una opció de la República Catalana no tenir-ne i no passa res i podríem continuar formant part, segons la legislació vigent, com a estat membre? Marc.
Aviam, és molt clar el que diu la legislació comunitària al respecte. L'article 42.3 especifica molt clarament que els estats membres de la Unió Europea han de tenir unes forces armades, un exèrcit, diguem-ho com vulgueu. També una petita reflexió. Primer, els que defensem doncs, que Catalunya ha de tenir una política de defensa convencional, és a dir, un exèrcit, som els primers que també defensem que ha d'haver-hi una cultura de pau. En dues coses són totalment compatibles. Per tant, la tasca d'en Jordi Armadans o la tasca d'en Marc Gafarot i tants altres és plenament homologable i compatible. Després, l'última reflexió. Si la independència de Catalunya no és precisament un camí de roses, ni de flors ni violes, si el reconeixement internacional de Catalunya no és precisament tampoc un camí de flors i violes, si a sobre des de Catalunya enviem el missatge de que Catalunya no tindrà una política de defensa, diríem, convencional, homologable, com la dels diferents estats europeus, com la de tots els estats europeus, hem de convenir que el reconeixement internacional de Catalunya és encara molt més difícil. I ja no parlo de la seguretat de Catalunya, que evidentment el no formar part de determinats clubs o organitzacions internacionals certament dificultaria la seguretat, l'estabilitat d'aquest emergent país nou.
Però, Jordi Armadans, es pot tenir una política de seguretat sense tenir exèrcit?
Sí, per mi sí. I d'alguna manera, jo penso que si ens preguntem quines són les amenaces que les persones i els ciutadans d'aquest país poden tenir, o qualsevol altre estat, i comencem a desgranar-les, jo penso que el que veiem és que moltes d'aquestes amenaces no es resolen, no s'aborden, no es poden solucionar amb una estructura d'un exèrcit clàssic. I per tant, en aquest sentit, per mi la pregunta és, hem de tenir exèrcit perquè tothom en té? O hem de tenir exèrcit perquè és útil per proveir seguretat als ciutadans i ciutadanes d'aquest país? I jo quan em pregunto la segona part, em sembla que en cap cas és essencial tenir un exèrcit per proveir seguretat.
Hi ha països que no en tenen. Costa Rica no en té, té un acord amb els Estats Units, diu, escolta, cosí de Zumosol, surt i protegeix-me, no? Però Costa Rica viu sense exèrcit i no ha passat res, diguéssim. I també és Islàndia, si no m'equivoco, que Islàndia tampoc en té, no? I perquè com que estan allà, doncs pensen, bueno, qui ha de venir a envair-nos, no? En qualsevol cas, es pot construir un model de seguretat i defensa i com seria sense exèrcit i amb exèrcit, convencional, no convencional, aquesta polèmica de si ha de ser convencional. Quan parlem de convencional, perquè la gent ens entengui, estem dient infanteria i tancs i canons, no?
Estem parlant de marina, estem parlant de
per tierra, mar i aire.
Una força de l'aire, estem parlant d'uns serveis d'intel·ligència, estem parlant de que Catalunya esdevingui un estat independent normal, no un artefacte, no un subterfugi a nivell internacional. Si volem ser un estat independent, per tant, abandonar la minoria d'edat perpètua, que és l'autonomisme, o el regionalisme, hem d'assumir unes funcions que fins ara no n'hem parlat. I jo, en aquest sentit, malgrat que tinc alguna diferència amb en Jordi Almadans i també moltes similituds, penso jo, em congratulo que estiguem en aquests moments debatent de la majoria d'edat de la nació catalana, que en aquest cas és parlar d'una política de defensa i unes relacions internacionals de primer nivell, no de segon o tercer nivell.
No barregem les coses. Una cosa són les relacions internacionals i una altra cosa és tenir un exèrcit. Però ho dic perquè la gent no se'ns confongui. La Constitució...
Està molt vinculat, eh?
Sí.
Està molt vinculat.
Sí, però un pot tenir relacions internacionals sense tenir canons, diguem. La Constitució, en l'article 8, diu les forces armades constituïdes per l'exèrcit de terra, l'armada i l'exèrcit de l'aire tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar la integritat territorial i l'ordenament constitucional. Sense exèrcit, com es pot defensar la sobirania i la integritat d'un territori? Jordi Armadans.
Mira, caldria dir que la majoria d'analistes i centres de polemologia que parlen sobre els riscos i amenaces que poden tenir, per exemple, els estats europeus, l'amenaça d'una invasió territorial és una amenaça que no està formulada avui dia com potencialment possible. Per tant, un dels objectius màxims pels quals es justifica l'exèrcit històricament, que és el fet de repel·lir una invasió exterior o un atac exterior...
El que està fent estat islàmic en alguns territoris, en els seus territoris, diguéssim, eh?
Sí. Però, d'alguna manera, estat islàmic, si em parles per aquí, hauríem de parlar de per què ha sortit d'estat islàmic,
sí,
la força
sí,
que té, etcètera, etcètera. És a dir, que d'alguna manera hauríem de revisar moltes
coses.
Però vaja,
perquè la gent no se'ns enganyi, hi ha indrets del nostre món on s'està produint aquesta batalla territorial per motius que ara no podem entrar-hi, eh? Però...
I pensem que si no existissin exèrcits, molt probablement aquesta amenaça d'invasió territorial seria molt més gran que no pas ara.
Bueno, si no hi haguessin exèrcits, no hi hauria possibilitat d'amenaça territorial, eh?
Digues, Jordi.
Que quedi clar.
Desenvolupa això, desenvolupa això.
La història de la humanitat, diríem que desmunta aquesta tesi. El conflicte forma part de la història de la humanitat.
Sí, sí.
I en el segle XXI també.
No
l'evolució de les coses precisament es tracta d'abordar els conflictes d'una manera que no passi per la violència, que no passi per l'ús de la força. Això és l'evolució de la humanitat.
Això és l'idealisme i l'utopia.
No, l'idealisme no.
Ens agradaria
a Europa, d'alguna manera, representa un avenç respecte a fa un segle. Un europeu fa 100 anys tenia una experiència de guerra quasi segura a la seva vida. Sí. A hores d'ara, la majoria d'europeus no pensen que la guerra sigui una cosa que els pugui afectar de forma directa. Això és positiu o no?
Tots els estats europeus tenen exèrcit. Tots.
I què passaria...
No hi ha excepció. Malta, que té menys habitants que la província de Girona, té exèrcit.
Què passaria si avui els estats europeus nasquessin avui? Què passaria si els estats europeus nasquessin avui? Molt probablement, molts d'ells no tindrien la política de defensa que tenen ara. Perquè naixerien de zero, amb un nou context, i probablement replantejarien les coses.
Això és molt ucrònic, eh?
No, no, això és molt, molt realista, molt en el ucrònic. Sentit de dir que segurament bona part de la política de defensa convencional actual és una rèmora, és una inèrcia que no s'acaba de trencar, però des d'un punt de vista de lògica de defensa, té sentit que Europa tingui 20 i pico exèrcits estatals?
Podem parlar...
Això des d'un punt de vista de lògica de defensa militar no té lògica, però existeix.
Això és parlar
existeix?
De models, Jordi. Això, permetem, això és trampós.
No,
perquè
no és trampós,
des de
això.
Catalunya, que tradicionalment ha estat un territori, una nació molt europeista, precisament si Catalunya esdevé un estat independent dins de la Unió Europea i se'ns exigirà que tinguem un exèrcit, doncs nosaltres podem fer les proclames que vulguem en favor d'un exèrcit europeu i en favor d'una major eficiència a l'hora de la posada en comú dels recursos
existents. Si el més lògic des d'un punt de vista de defensa militar és tenir un sol exèrcit europeu, per què no existeix? Aquesta és la pregunta important. Per què vol dir que la política passa per sobre de l'establiment racional d'una política de seguretat? Per tant, en aquest sentit,
Jordi, perquè tampoc hi ha un federalisme europeu que s'hagi consolidat.
No t'ho discuteixo, això. Jo el que et dic és que el que existeix com a models de defensa avui dia no respon a criteris racionals de seguretat. Respon a altres qüestions.
No,
per tant,
això no podem estar d'acord.
No
podem estar d'acord perquè, aviam, evidentment que la irracionalitat forma part de les decisions polítiques. Escolta, i de l'amor. Ara bé, la política de defensa avui en dia, si hi ha una qüestió a nivell europeu que avui genera un gran consens, és la política exterior i sobretot la seva vessant defensiva,
però,
és a dir, la política de defensa.
Estarem
d'acord. Fixeu-vos una cosa que abans comentàvem. La senyora Federica Mogherini, que és una persona de centre-esquerra,
comissària europea responsable de les relacions internacionals de la Comissió Europea
i de defensa de la Unió Europea.
Perquè la gent, Federica Mogherini, que és una prova de que la Comissió Europea no existeix, en aquests moments, quan hem dit Federica Mogherini, el 99% de la població que ens està sentint li ha costat segur ubicar-la.
És una actriu italiana del neorealisme, no? Doncs, si hi ha una qüestió que hi ha un gran consens a nivell europeu és que s'ha d'incrementar les capacitats militars i els recursos a l'hora de fer front a uns reptes que no són els del segle XIX, estem d'acord, però el que es tracta, Jordi, és de replicar models d'èxit. Perdona'm, permetem una
models
cosa.
D'èxit, models d'èxit.
Els països escandinaus, que certament tenen no una superfície, però sí una mida poblacional semblant a la catalana, i el president Puigdemont aquests dies em sembla que es troba en un país escandinau, a Dinamarca, concretament, són models d'èxit a nivell d'estat del benestar, a nivell de cohesió social i també a nivell de política de defensa, certament. Aquests són els nostres models. No els models d'estats que havien format part o havien estat imperis o que eren potències colonials. Aquest no és el referent de Catalunya.
Sí, no, Catalunya. Jo no parlo d'això, jo parlo. Tenim un avui dia problemes de salut globals importantíssims, tenim una cinquantena de conflictes armats oberts, tenim més de 500.000 persones que moren per violència armada cada any, tenim un comerç d'armes descontrolat, tenim una sèrie de problemes gravíssimes, tenim 65 milions de refugiats i desplaçats, els quals el món ignora de forma profunda. Tot això són gravíssims problemes de seguretat, als quals l'exèrcit i el militarisme no només no dona resposta, sinó que en part és un element que provoca bona part d'aquests problemes, també.
El problema no són els exèrcits de països occidentals o països europeus. El problema és el militarisme en vies de desenvolupament i en països que no tenen les qualitats democràtiques que tenim nosaltres.
Les potències...
No és el mateix l'exèrcit rus o l'exèrcit xinès o nord-coreà que l'exèrcit suec, finès o irlandès.
Quines són les 5 potències armamentístiques que més armes estan exportant al món? No són precisament països del tercer món, eh? Són Estats Units, Rússia, Xina, Gran Bretanya i França. Per tant, d'alguna manera, la responsabilitat de com està el planeta...
També hi ha uns mecanismes de control, Jordi?
Sí, sí. Qui els ha impulsat aquests mecanismes de control? Qui els ha impulsat?
La promoció de la pau...
20 anys s'ha estat movent per la pau intentant que hi hagués això.
La promoció de la pau, que és molt necessària...
No és que sigui necessària, és que va lligada a la seguretat. Si no tenim pau, no tenim seguretat.
Totalment d'acord.
Per tant, construir la pau, Jordi, no és un ideal ètic, és una realitat pràctica que importa la ciutadania i els pobles del món.
La seguretat i l'estabilitat al món, evidentment, depèn també de moltes qüestions, on hi juga un paper important, o hauria de jugar l'educació, la cultura, el diàleg entre les diferents civilitzacions, religions del món. Però, a banda d'aquesta qüestió... Quan falla la diplomàcia o la política, hi ha una qüestió que és la política de defensa. I aquesta política de defensa, en el món en el qual vivim avui en dia, no hi podem renunciar. Jo sempre dic el mateix.
No, jo no vull renunciar. Jo vull que sigui millor i diferent.
Que deixessin d'haver-hi metges en el món. I no perquè detesti els metges, sinó perquè desapareixerien... Seria un exemple de que es desapareixen les malalties del món. Però és que les malalties hi són per ser-hi. I per reproduir-se i replicar-se amb altres models.
Les malalties són fenòmens que no controlem i les guerres són fenòmens que sí que provoca la humanitat. És que no pots comparar exactament.
Però és que l'ésser humà...
Hi ha una cosa que no controlem i hem de fer les coses que podem fer-hi per prevenir-les i per atacar-les, però hi ha altres coses que provoquem nosaltres. Per tant, el més intel·ligent és deixar de provocar aquestes coses que ens provoquen aquests problemes.
Sí. Però això
I sobre la política de defensa i seguretat...
Això és una altra fase, Jordi.
Una cosa molt important que a mi, quan parlem de defensa i seguretat, al final sembla que tot sigui el mateix. Mirem el tema de refugiats i què fan les polítiques de defensa sobretot amb el tema de refugiats. Tenim 65 milions de persones, que és la xifra més alta mai aconseguida, que han de fugir de casa per violència, per vulneració de drets humans, per atacs, etc. Quina és la resposta a la política de defensa oficial europea? Que tant es vanaglòria. Doncs quina és la resposta? Posar murs, posar filferrades, arribar a acords amb tercers, Turquia, un país que els drets humans, doncs, evidentment, no els garanteix en cap cas, perquè acull els refugiats que nosaltres no volem, i flatar vaixells per repel·lir l'arribada de refugiats a la costa europea. Això algú seriosament pot dir que és una bona intervenció en política de seguretat? Quina seguretat promou i qui defensa realment? A mi em sento molt més a prop. En termes de política de defensa, em sento més a prop d'aquells vaixells que van a salvar vides al mar que no pas d'aquells que li posen murs. Això, quina mena de defensa sobre té de la vida de les persones?
Ara faré només un apunt, com quan fas una retransmissió, eh? Sou al Matí de Catalunya Ràdio, estem sentint els arguments de Jordi Armadans, director de Fundipau, i de Marc Gafarot, a favor de l'exèrcit, en el seu cas, autor del llibre Política de Seguretat i Estat Propi. Marc.
Estem d'acord amb en Jordi que la seguretat del món té unes implicacions que són molt són vàries. Ara bé, en el món al qual vivim, insisteixo, i més si volem formar part de la Unió Europea, se'ns exigirà que Catalunya assumeixi les seves responsabilitats i les assumeixi també amb una reciprocitat. La seguretat del Mediterrani és la seguretat, o del sud del Mediterrani, és la seguretat també dels estats bàltics i viceversa. I nosaltres no podem prescindir d'això. A Catalunya el que no podem donar mostres és de frivolitat. En aquest sentit, jo penso que cal valorar molt positivament el missatge que ha enviat el president de la Generalitat. Segurament no a nivell intern, perquè a nivell intern pot generar una certa controvèrsia o debat, per bé que crec que les enquestes que s'han publicat en els darrers temps mostren que la ciutadania catalana està a favor d'una política de defensa i d'un exèrcit propi català, com tots els estats del món, res que se'n vagi de la normalitat política. Ara bé, hi ha un missatge exterior molt important, molt potent, que ha fet arribar el president Puigdemont. I en aquest sentit, hem de dir que a nivell de relacions internacionals i de diplomàcia, tranquil·litza molt que la Catalunya emergent, que potser algun dia serà independent, esperem que ben aviat, doncs no esdevingui un freerider o un maverick a nivell internacional, que jugui amb les mateixes cartes que tots els seus estats de l'entorn, que és un entorn democràtic, pacífic, estable i que té un gran respecte pels drets humans. Aquest és el nostre exèrcit.
Bueno, parlant de frivolitat, ja hauríem de recordar, quan ara s'està parlant de que les capacitats militars s'han d'incrementar, la despesa militar, recordar que la xifra de despesa militar mundial és 1,6 bilions de dòlars, això vol dir 12 dígits després de l'1, que és una de les xifres més altes de la història de recent que s'ha controlat, similar a les puntes més altes de la Guerra Freda. Quan es va dir que la Guerra Freda, quan acabaria, doncs la despesa militar, una bona part, serviria per fer un dividend de la pau i per generar recursos per les drets humanes, tot això ha estat fals, és a dir, que d'alguna manera ha continuat i s'ha convertit en estructural aquesta despesa militar que es va justificar per la Guerra Freda. Quan veiem que l'OTAN està demanant aquest 2% d'increment del pressupost...
I la Unió Europea també.
Sí, no cap problema. Per què ho fa? Avui dia parlen del terrorisme jihadista.
2% d'inversió per la gent que no està familiaritzada amb els... Perquè vosaltres parleu, perquè també heu parlat tot el dia d'aquest tema. Tant dir... l'OTAN com la Unió Europea consideren que els països membres, dels quals Espanya n'és part, han d'invertir un 2% del seu producte interior brut en política
correcte.
De defensa.
Correcte. Doncs jo m'agradaria posar elements per analitzar això, perquè ara justifica això pel tema del terrorisme jihadista. Però tu vas a veure declaracions...
No només.
Rússia, no només, però...
estats fallits...
Sí.
Vivim en un entorn... Amb això estic molt d'acord amb tu, Jordi.
Ah, espera un moment, perquè si anem 5 anys abans, 10 anys abans, 15 anys abans, 20 anys abans, aquesta cantarella de que la despesa militar dels països OTAN s'ha d'incrementar, sempre hi és. I les justificacions són diverses. La postguerra freda, el no sé què, el no sé quantos... És a dir, sempre hi ha algun element diferent que hauria
sempre
de justificar...
Sempre hi ha un enemic.
Sempre hi ha un enemic, alguna demanda que justificaria, faria imprescindible pujar la despesa militar. Però, insisteixo, en un context en el qual la despesa militar és de les més elevades de la història. Per tant, no sé si és massa creïble, ni seriós, ni responsable, dir que hem d'incrementar una despesa que és altíssima i que en bona part és essencialment discutible. Hem de recordar que amb un 30% de la despesa militar mundial global podríem erradicar de cop la fam, la misèria, la manca de salut, la manca d'aigua potable al món. Que això sí que són coses que amenacen la vida de les persones.
No podem posar la mateixa, tota la despesa militar...
30%.
Tota la despesa militar 30%. O de defensa de països que tenen un nivell democràtic baixíssim o molt baix en països que tenen un nivell democràtic molt alt. És, en aquest sentit, jo crec que seria molt injust. I després sí que hi ha una cosa que estic molt d'acord amb tu. En la situació de la Guerra Freda, quan s'acaba als anys a principis dels 90, va haver-hi grans errors, greus errors d'intel·ligència. Per exemple, el fenomen del jihadista no l'ensumava ningú. Precisament per
això... es va inflar per part d'algunes
presions. Precisament per això es justifica que, davant dels nous reptes que són evidents, com ha passat a la ciutat de Barcelona darrerament, calen nous mecanismes i increments en el pressupost.
En qualsevol cas, això, la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República Catalana, quan s'apliqui, si s'aplica, que voldrà dir que el referèndum de l'1 d'octubre s'haurà fet i que haurà guanyat el sí, perquè si guanya el no aquesta llei no s'aplica, s'obrirà un procés constituent pel qual la ciutadania podrà opinar i decidir com vol aquesta república. I recordem que en el referèndum de l'OTAN Catalunya va votar que no. Per tant, veurem quina és la posició, malgrat que les enquestes ara fetes a correcuita
no
diuen que sí.
No és un exèrcit espanyol que un exèrcit català. També hauríem de considerar aquesta qüestió.
Veurem què passa. Marga Farot, Jordi Armadans, no serà l'última vegada que vingueu a parlar d'aquestes qüestions, perquè la política de defensa és alguna cosa més que quatre canons i, per tant, hi ha molts temes damunt la taula. Moltes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
Moltes mercès.
El matí de Catalunya Ràdio.